Madrid de Fútbol Sala, Montesinos Jumilla, Palma Futsal.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, a peu de pàgina. Una conversa tranquil·la i distesa amb en Telm Pujol.
Bon dia i benvinguts a la nova temporada de Peu de Pàgina. Moltes vegades s'hauran demanat pel paper, pel que fan i perquè estan a llocs clau de la vida. Són els diplomàtics. Avui tenim a nosaltres a Josep Maria Pons Irazazábal, diplomàtic mallorquí. Per no fer-ho llarg, direm que l'any 1974 ingressa a l'escola diplomàtica després de llicenciar-se en dret. Les primeres destinacions a l'exterior foren a Varsovia com a secretari de la representació consular i comercial d'Espanya i després a Berna com a secretari d'ambaixada. Fou assessor en matèria de política exterior de l'expresident Felipe González. Ha estat ambaixador d'Espanya als Països Baixos, Dinamarca, Lituània. Després ha estat anomenat director general de Política Exterior per Europa i Amèrica del Nord i posteriorment ambaixador d'Espanya a Àustria. És des de llavors ministre plenipotenciària de primera classe. Ha estat cònsol general a Pequín i actualment és ambaixador d'Espanya a la República de Malta. Professor de diverses universitats, sempre en matèria de Unió Europea, i té nombroses distincions i condecoracions de diferents països del món. Benvingut, senyor Pons.
Gràcies.
Tothom parla de diplomàtics, estan a llocs claus de l'administració i les més altes institucions espanyoles, europees i de caire mundial. Què teniu que no tinguin la resta de mortals?
Sí, però me començaré amb un xiste, perquè un xiste que ens contava moltes diplomàtics. Tu saps quina és la diferència entre un diplomàtic i un que no ho és? La resposta és, realment, no ho sé. I la resposta és, bueno, en realitat no hi ha cap diferència. El problema és que el diplomàtic no ho sap. Bé, després de dir això, jo crec que el diplomàtic ha de tenir, no sé si ho té, però ha de tenir unes condicions que ha de ser prudent, ha de ser observador, ha de ser el mateix atrevit i ha de ser valent quan la situació ho requereix. Bueno, això pot tenir molta gent, però són condicions que ens ensenyen a l'escola per l'activitat, i sobretot la prudència, que és fonamental en aquesta carrera. Has de ser molt observador i has de ser molt prudent. Jo crec que va bé per determinades tasques i sobretot per determinades feines quan t'has de representar en el teu país. Crec que això és bastant bàsic.
És a dir, vos, vostè acaba la carrera i pensa que se vol dedicar al servei exterior, no? Quin procés se segueix?
Pues el meu cas, quan jo tenia 14 anys, volia ser secretari general de Nacions Unides, perquè, pobre de mi, infant, creia que eres que tenia més por en el món, i jo volia ser pau en el món. I per tant jo volia ser secretari general de Nacions Unides, i amb aquesta idea en el cap vaig fer diplomàtic. En aquell moment se podria arribar a ser diplomàcia en qualsevol carrera universitària. Jo tenia companys a l'escola que eren metges, psicòlegs, historiadors, però realment l'aconsellable era anar-hi des d'història, perdó, des de dret a les d'economia. Jo vaig fer dret
o ciències polítiques,
que... o ciències polítiques, evident, però clar, ja sap que d'en Franco ciències polítiques en aquell temps és una cosa una miqueta més rara.
Sí, estaven amagades dins sociologia,
sí,
i aquestes,
sí,
coses, no?
Però i el que havia de fer és anar a Madrid, preparar les oposicions i fer els 2 anys d'escola. En aquell temps jo tenia un sistema molt terrible des del punt de vista psicològic, perquè eren 2 anys de competició a una escola diplomàtica on no se tractava de provar, sinó de treure la nota més alta que el company, perquè al final aquesta nota pesava a les oposicions finals per entrar en el cos diplomàtic.
És a dir, hi havia oposició per entrar i oposició per sortir.
Diguem-ho així, sí.
Equivalent a un advocat d'estat o un notari, no?
Exacte, sí, jo diria que sí. Probablement els notaris han de memoritzar més temes de dret, sí, civil i que el que feien nosaltres, però bueno, sí, és... requereix un esforç intel·lectual i un esforç personal de tancar-te dins una habitació a preparar. Clar.
I esperit competitiu, això crec que ha quedat clar. No?
Això crec que és bastant important, sí.
I quin criteri, perquè és curiós, quin criteri segueix perquè una persona que acaba de l'escola diplomàtica per ser ambaixador, cònsol, agregat, tot això que és un llenguatge que habitualment sentim, no?
Això està evolucionant constantment. Per ser ambaixador, perquè em sembla el més fàcil de que entens la gent, fins a un guany era una decisió purament discrecional del ministre que proposa els nomenaments en el govern, en el Consell de Ministres, i el que volia ser ambaixador s'havia dirigit al ministre o al seu secretari i fer-ho saber a partir d'un determinat moment. O podria també succeir que el ministre digui he pensat que aquesta persona serà la millor per anar al lloc d'ambaixador i li proposava directament. Però no hi havia unes regles i unes normes, era tot molt, molt discrecional. Enguany s'ha aprovat una reforma del reglament de la carrera diplomàtica que era de l'any 53, nada menys.
Sí mateix.
I ara amb aquesta reforma hi haurà més visibilitat. S'ha dividit el món en tres categories de països i per a l'ambaixador d'alguna de les tres categories es requeriran unes certes condicions objectives de carrera, d'antiguitat, i el ministre seguirà tenint la discrecionalitat de triar, però la gent se podrà presentar, és a dir, podrà optar en aquest lloc. Això per a l'ambaixador. Però clar, ambaixador, arribam, és que arribam, i en el final de la carrera, bueno, al final, després de 20 i pico d'anys de carrera. Per a la resta dels destinos, hi ha un sistema de provisió de vacants per escut un concurs que es fa cada any. La gent pot optar amb unes condicions, no pots fer dos països molt difícils seguits, no pots anar de Nigèria a Bangladesh seguits, si no vols, no se poden fer dos destinos molt bons seguits tampoc, no pots anar a París o Londres seguit, en fi, hi ha una sèrie de condicionants.
Bé, ja som a un país i representam el nostre país. Què fa un diplomàtic? És a dir, en què se pot trobar un diplomàtic? No tocam exactes d'etiqueta ni social, si el de mos imaginar.
No, clar, aquests són obligats. Bueno, gradin sí. O no gradin, sí. Són obligats.
Sí.
Un diplomàtic, si anem en el conveni de Viena, el que fa és representar el país, informar-se de lo que passa en el país per traslladar al seu país, negociar, protegir els ciutadans del seu país, no?
Com per exemple?
Bueno, representar vol dir anar als actes oficials.
Per exemple, sí. Protegir els ciutadans.
Bueno, això ja va més en el capítol consular, jo com a cònsul de Pequín m'ha tocat defensar espanyols que els han ficat a la presó per conduir amb estat el còdic, per exemple. M'ha tocat anar a ajudar un lot que el van trobar fumant un porro i li van posar 15 dies de presó. I sempre l'estranger té un element de tensió en sa família, tensional, que no té a Espanya. Vull dir, si una persona, una família, té un lot, imagina't que viu a Mallorca i que té un problema a Logroño, no se requerirà la intervenció de l'Estat de la manera que se requereix a l'estranger. L'estranger pareix que l'Estat ho ha de fer tot. I hem de partir d'aquesta consciència, perquè si nosaltres no partim d'aquesta consciència estan perduts. Jo sé que m'he de volcar, he d'anar damunt d'aquesta persona per fer tot el que pugui. Desgraciadament ara vam tenir un cas molt trist a Pequín, una persona que se va suïcidar, un espanyol. Clar, per la família ja és molt difícil acceptar el suïcidi d'un fill, d'un germà, no ho vols acceptar de cap manera, penses que hi ha hagut una altra raó. Però després venen els problemes pràctics. Ha d'intervenir el funerari, ha d'haver una autòpsia, ha d'haver un informe, ha d'haver una repatriació, i te demanen, i això ho pagues estat? I tu dius, no ho pagues estat, jo l'ajudaré a vostre tot el que pugui, però no ho pagues estat. Però bueno, sempre que podem, ajudam en tot i estem a darrere de les famílies i protegim els espanyols, intentant que no hi hagi normes discriminatòries, això també forma part de la protecció, és a dir, vostè no me pot fer una norma que discrimini els meus ciutadans, i els acompanyam quan tenen problemes. Jo, per exemple, a Polònia vaig viure un dels moments més durs de la meva vida, era molt jove, amb un aldot camioner, un conductor d'un camion que va tenir un accident, se va cruzar la carretera i un cotxe que venia de direcció contrari se va estampar contra el camion i se va matar un aldot jove. I el jutge va tenir la mala idea de citar-nos al mateix temps en el jutjat de la família i del mort i en el camioner. I jo vaig arribar amb ell, perquè jo el protegia, el defensava, sí. I quan van sortir del cotxe me'l va rodejar d'haver 50 persones cridant assassino, assassino, te vamos a matar, te vamos a matar, te matarem. Jo, és dels moments que he passat més difícil de la meva vida diplomàtica. Vull dir, no sempre és fàcil, si
sí, sí.
Té, no em perdó en aquests moments de companys que estan, per exemple, en els països que s'ofreixen cèbola.
Sí, aquí hi ha
problemes. Això ja són coses molt més sèries. I han de fer feina i han d'ajudar.
Quines tasques més? Perquè l'he interromput quan m'ha
de... No, això és la protecció. Tasques. Després hi ha la part més política, que és la part de negociació, de rotació, de... Avui en dia té molt de contingut econòmic, com es pot imaginar.
Sí.
Sobretot Europa té molt de contingut econòmic. Se tracta d'aconseguir que les empreses espanyoles trobin llocs per intervenir, per invertir, d'aconseguir inversions per a Espanya. Això requereix anar molt de la mà de les empreses avui en dia. I això el ministre actual, García Margallo, ens insisteix molt, 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 en que han de tenir formació econòmica i han d'anar, sempre han de tenir molt present que han de fer tot el que sigui possible perquè les empreses surtin endavant. També hi ha hagut una crisi econòmica sèria en aquest país i és evident que la sortida de l'estranger és una manera de sortir-ne també de la crisi.
Morena, amb un minutet de publicitat i després continuem parlant amb el senyor Pons.
A peu de pàgina, IB3 Ràdio. Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents? Encara no tens el llibre del programa d'IB3 una micona més? Podràs disfrutar de les millors propostes culinàries del xef Tomeu Caldentai, de l'experiència d'en Òscar Martínez, referent de la cuina televisiva, i de les receptes de postres en la frescor que ens aporta Fabián León. I tan sols per 9 euros. Cuinar serà més senzill i divertit quan tinguis una micona més en les teves mans. El pots aconseguir a les oficines del Club del Subscriptor del Diari Última Hora Mallorca i Eivissa o en el Club El Diari de Menorca. I ara, també al teu quiosc habitual, amb la col·laboració de Nova Televisió.
Cada dematí prenem els cafès Cafè d'IB3 i aprofitem per analitzar tota l'actualitat de la jornada.
Sempre hi ha un però. No hi ha alternativa al sistema.
Ciutadans poden intervenir.
Que fresca, tens els datos, que tampoc és verdad.
Prometo que no le quiero pegar fuego a la tempesta.
Ja estamos con este Sony que té que a mi me chirria tanto.
Segur que va una frase sense que me facis de torero i me surtis.
Bastante de acuerdo con lo que están diciendo. Y no sé si me tengo que preocupar.
I després dels cafès, si és necessari, els convidem la tila. Ens acompanya?
De dilluns a divendres, a les 9:05 del matí, a Escafè d'IB3. Avui, a partir de les 5 del capvespre, escolta el millor futbol sala a IB3 Ràdio. En directe, des del pavelló Carlos García Ruiz de Jumilla, Toni Fuster ens contarà tota l'emoció del partit de primera divisió Montesinos-Jumilla-Palma Futsal. Senta el futbol sala a IB3 Ràdio.
Hola, ¿estáis ahí?
Iba a pernodidas.
Hola chicos, soy Alaska.
Soy Luz Casal.
Soy Michelle Mateo.
Soy Paloma San Basilio. Y
desde Wisconsin, desde Wichita, desde Santo Domingo o desde Alcorcón.
And you're listening to...
La Bámbola. La Bámbola los domingos por la mañana y quizá algún día en redifusión porque están en el programa que lo tienen que repetir algún día de la semana, digo yo.
Un beso para ti, Joan, y para la gente que te escucha.
A IB3 Ràdio, cada diumenge a les 9 del matí, gira La Bàmbola, amb Joan Bausà.
Yo lo escucho siempre.
Escoltes IB3 Ràdio. A Calvià, 92.7. La sents? A peu de pàgina. Amb en Can Pujol. IB3 Ràdio.
Continuem parlant amb l'ambaixador Pons. Jo li volia demanar... una persona que és destinada a l'estranger, supos que aquí hi ha un cost familiar, hi ha un esforç familiar, s'ha anat a la família, s'ha anat a els fills, supos que s'ha de cercar escola, la família s'ha d'habituar a un país nou, unes costums noves, en fi, tot el procés que duria una família normal a fora. No?
Aquesta és la part més complicada, sense dubte, per un diplomàtic. I avui en dia, jo crec que encara molt més, perquè... el canvi que hi ha hagut social és normal que una parella, les dues persones facin feina.
Sí.
I clar, fer compatibles a feines diplomàtiques, a feina d'un home o d'una dona casat en diplomàtica, no és fàcil, és molt complicat. I per tant, jo admiro els diplomàtics joves, vull dir, perquè jo ja tenc molts anys, vull dir, de 40 anys almenys i tal, que aconsegueixen com fer-ho compatible. Jo ho vaig viure d'una altra manera, però evidentment arriba un moment en què els fills no t'ho poden acompanyar, perquè han d'estudiar a qualque banda d'una manera seguida.
Ja.
O si t'acompanyen han d'estar uns anys seguits i potser tu acabes el destí diplomàtic i els deixes allà perquè acabin el batxiller, per exemple. Aquesta és la part sempre més complicada i els fills a vegades no ho entenen, però jo vull aportar un dato concret meu perquè vull que els companys que m'ho puguin sentir ho sàpiguen, i potser la meva filla estirà contenta que ho conti. La meva filla va fer una redacció quan tenia 16 o 17 anys o més que m'ha agradat molt, l'amor va enviar, perquè deia: quan jo era nina no entenia per què havia d'enviar d'escola cada dos per tres i em feia molta ràbia i ho passava molt malament, haver-me d'habituar i tal. Ara m'he donat compte que tot això era un sacrifici que feien per jo i que ha valgut la pena per la formació que tenc d'idiomes, de mentalitat, d'acostumar-me a la gent, i l'únic que vull dir és gràcies, papà, perquè crec que ha valgut la pena.
Entranyable.
Vull dir que això, sí. Bueno, ho passes malament d'una temporada, però després veus que els fills estan més preparats.
Supos que hi ha més mallorquins que són diplomàtics, no?
Sí, sí, sí. Hi va haver un moment que per una qüestió generacional eren d'haver 12 que érem ambaixadors o els directors generals. Clar, aquesta generació s'ha estat jubilant o en aquest moment ja no té, ja no està en el primer nivell de combat, no? I n'hi ha bastants, hi ha germanes que hi ha que són tres, per exemple en Joan Manuel López Nadal, Miquel Bausà, bueno, si em poso 19 segur que me'n deixaré, per tant, Miquel Busquets, tots han estat ambaixadors.
El fill de l'escriptor Miquel Segura també, no?
Sí, per exemple, sí.
Aquest de ser noves formades.
Jaume Segura.
Jaume Segura, sí.
N'hi ha, el que passa és que hi ha un vot generacional, jo veig que n'hi ha menys de joves, en Adès Guerau, el fill d'en Guerau, el catedrat i dret internacional, gent que comença a obrir-se aquí, però hi ha hagut un vot i no hi ha hagut tant, no n'hi ha tants que m'hi va en aquesta generació, diguem, de nascuts entre la segona meitat dels anys 40 i tots els anys 50. De repente hi ha hagut com un forat. I, bueno, suposo que això passarà.
Sí,
perquè, vull dir-ho, el quedat de Mallorquí és bo per la diplomàcia. Perquè són tranquils.
I roquers.
Bueno, però sobretot tranquils. No pots anar enyorant Mallorca només allunyar-te, perquè estàs perdut. Per la tranquil·litat del mallorquí, de, bueno, no posar-se nerviosos, calma i tal, això és molt bo, la diplomàcia.
M'imagino que va estar conegut a gent, part important, interessant, no?
Sí, aquesta és una de les grans, grans compensacions de la diplomàcia.
No es pot dir okay, perquè l'hagi marcat o destacat a la seva
sí,
vida.
Sí, jo he tingut una sort immensa, que vaig ser 8 anys assessor diplomàtic d'en Felipe González, i primera per la persona de Felipe González i segona per el moment, que és entre el 85 i el 95, sí, que són els anys de la gran marxa cap endavant d'aquest país, de l'ingrés a la Unió Europea i d'anar cap endavant, no? I en aquest moment hi havia gent molt interessant. A mi és la personalitat política, ara parlant dels espanyols, que més m'ha impressionat política,
sí,
va ser en Willy Brandt, perquè m'ha apareixer un senyor d'una coherència i d'una integritat impressionant, i només sentir-lo parlar ja t'apareixia una cosa curiosa. De fet, els polítics alemans sempre m'han interessat molt, perquè en Helmut Schmidt, que jo l'he conegut ja molt bé i molt major, m'apareixia també una gran persona, i en Helmut Kohl, que va ser molt amic de Felipe González, malgrat que no parlaven cap llengua en comú, però l'intèrprete funcionava molt bé, i per tant això serveix per desmentir la teoria de que si no hi ha un idioma no parlen ser amic, no és vera. Aquests dos eren grans amics. Helmut Kohl és una persona que m'hi va emprenar molt de saber capacitat humana, a més de la política. Una persona que en Felipe González li va reconèixer el mèrit d'haver donat suport des del primer moment de la unitat alemana,
sí,
i ell per això era, el feia plorar, quasi. Quan parlava amb Felipe González, parlava a plorar, dient, és que va ser un dels que mos va apoyar des del principi. Persones que m'han impressionat, en Gorbachev m'ha impressionat molt, però en Gorbachev, per tant, també aquí era un errat de comptes. Sí, era la persona més ben intencionada d'aquest món. Ell volia convertir el Partit Comunista en un partit socialdemòcrata,
sí,
però no tenia ni els instruments en sa mà ni sabia com fer-ho, i el cil se va menjar. Vull dir, sa feina bona de reconvertir la soviètica, però li va fugir de ses mans. Ara, ell personalment era estupendo, era fantàstic. Jacques Delors és una persona que m'ha impressionat molt, és una persona molt compromesa,
Tenia fàcil de que donava la canya a Espanya, criticava, suposo que també formava part de la missa en accent d'aquells moments, no?
Bueno, clar, era francès i també tenia el seu...
La grande.
No, i el seu pati de casa, que era França, i ell també tenia aspiracions a la política francesa i havia de mantenir uns certs equilibris. Però sense en Jacques Delors, la Unió Europea no hauria estat la classe. El seu compromís personal en tots els problemes de la personalitat d'en Jacques Delors, sense el seu compromís no haguéssim arribat on vàrem arribar.
Perquè en tota aquesta història m'imagino que el component personal de cada un, l'estiada que li posa cada un, també és important. Més que...
Juga molt. En aquell moment s'ha donat una coincidència, i és que els principals actors, encara que no eren del mateix color polític, van tenir molta estabilitat en el govern. Margaret Thatcher, Felipe González, Helmut Kohl, Mitterrand, Itàlia era igual, era la democràcia cristiana, era igual, si era Andreotti era un altre, sí, era el mateix. I Holanda eren l'Ubers, i a Luxemburg eren Santer, i a Portugal eren Cavaco Silva. Van estar com a 7 o 8 anys en el govern, i això va crear com una espècie de sentiment de família molt gran. I les qüestions personals influeixen. Jo puc contar ara, perquè han passat molts anys, que quan la negociació per millorar els recursos que Espanya rebria de la Unió Europea en el Consell Europeu d'Edimburgo de l'any 92, me pareix que era, Espanya volia molt i costava molt aconseguir-ho, i en Felipe González aspirava molt. I a una reunió amb en Helmut Kohl, que ja era al final, en Helmut Kohl li va dir bien, li va dir Felipe, d'acord, tindràs el que vols, però vull que sàpigues que només perquè me demanes tu, perquè ets tu que me demanes i tu ets el meu gran amic. I se va posar a plorar. I ho van tenir.
Perquè vostè, en els darrers mesos de negociació de l'ingrés d'Espanya a la Unió Europea, en aquell temps mercat comú, vostè va tenir un paper, bueno, va estar dins ficat, molt ficat a dins aquests mesos darrers.
Jo vaig tenir molt modest, jo estava a la negociació del capítol institucional, quina és la presència d'Espanya a les institucions, no? I te trobaves que la Comunitat Europea t'ha posat en la taula unes ofertes que els demanaves en què corresponia i no t'ho sabien explicar. Per què me dones 60 parlamentaris en lloc de 70? No t'ho donava una resposta. Però sí, jo allò ho vaig viure de prop i era important. I vaig tenir la sort de ser a la ronda negociadora que va tancar les negociacions. Dia 17 o dia 8 de març del 85. I me'n recordo perfectament que Fernando Morán, ministre exterior, va entrar a la sala de la delegació espanyola i va dir una cosa que ell no és conscient, però jo li vaig recordar, graciosa, perquè va dir que Déu mos perdoni, però ja hem entrat. I jo era allà aquell dia, i a mi m'ha donat una emoció molt gran personal, perquè mon pare havia estat en el Congrés de Múnich, conegut del Contuberni de Múnich, havia estat molt europeista, jo ho era molt. I jo recordo que em vaig emocionar aquell vespre de veure que tot allò que havien somiat de jove se feia realitat.
En el fons, la clau era que Espanya fos creïble, fos fiable, fos un soci. Sí, creïble i fiable, no?
Sí. Sí, jo crec que en aquest sentit en Felipe González va jugar molt bé les seves cartes, perquè va resultar molt creïble. Va començar, jo no vull abusar molt del Helmut Kohl, però quan l'any 83... se va fer una visita a Alemanya i en Kohl tenia un problema molt seriós amb una cosa que era la doble decisió dels missils a Europa, que era negociar per a posar missils, sí, per protegir-se dels missils soviètics, i això els partits socialistes no estava molt d'acord, i en Felipe González a la premsa va dir, jo comprenc molt bé el senyor Kohl, jo faria el mateix. Això era l'any 83, van acabar les negociacions del 85. Aquestes coses juguen molt en política, no? I Felipe González va ser fiable. Tenia un punt dèbil, però el va jugar molt bé, que era el referèndum de l'OTAN que hi havia promès.
Sí, senyor. Sí.
I això assustava a tothom. Però ell els va anar tranquil·litzant. I ho va fer molt bé, perquè va fer referèndum quan ja havia acabat les negociacions. És a dir, vos no m'imposareu que jo faci primer lo de l'OTAN que acabar les negociacions. Però tot d'una que va acabar les negociacions, va fer referèndum per guanyar-lo, no per perdre-lo, sinó per guanyar-lo. O sigui, totes aquestes coses les van jugar bastant bé. El tractat no és el millor que un vol, però quan un negocia, mai arriba a 10.
Oh, això està clar.
El final de la negociació sempre és el pacte entre lo possible i lo raonable. I jo penso, diré com a hipòtesis, què mos hagués passat si no entram al 85, cau el mur de Berlín al 89 i nosaltres no hem entrat? no ho podem saber, però em posaria tremolada, pensarà.
Estreny ja feia molta de dia en aquells moments, perquè fa no, després en marxa.
No, clar, hi ha hagut altres preferències, hi ha hagut altres sí. prioritats.
La marca Mallorca, com funciona? Funciona com la marca Espanya?
Funciona la marca Mallorca, funciona bé. Han tingut una sèrie de deportistes que han anat molt bé, que m'han donat molt bon nom. Vull dir, jo soc molt jugador de tennis personalment, aficionat. I clar, jo surto a jugar amb un i dic, jo som de Mallorca, sí, dic, d'allà on és el Nadal, diu, ah, no, sé, no, no crec que se pensin que jugo amb Nadal, com allà, però bueno, no, va, ja, jugui ja, això, sí. Antes de mancar del Mollà, no? I anava bé, quan el Mallorca anava bé, també funcionava. Jo estava amb això d'Holanda, i el Mallorca li va tocar jugar contra l'Ajax, i la premsa d'Holanda deia, el Ajax le ha tocado el equipo de la isla de las vacaciones, com que dir... Sí. Deixat, això està fet. I van guanyar, va ser el primer equip espanyol que va guanyar a Holanda, no havia guanyat ningú mai. Uep, això em va donar un prestigi, inclús és un baixador va sortir reforçat.
Reforçat.
Va, la marca Mallorca, juga bé perquè, perquè saben que és un bon destí turístic, que hi ha bons serveis, la gent que ve aquí s'ho passa bé, que hi ha una bona oferta en tots els sentits, hotelera, un bon clima, i que tenim gent molt interessant i que la gent s'està moguent, o sigui que funciona bé. A mi una cosa, jo cada vegada que sento una transmissió per la ràdio, perdona que torni des de port, sempre diuen el mallorquín Nadal, no diuen l'espanyol Nadal.
No, el mallorquín Nadal, el manacorí.
Això dins d'Espanya, però fora d'Espanya no, ja no arriben a tant.
Evidentment,
sí. Fora d'Espanya diuen el mallorquín, sempre he sentit les transmissions en molts de països i sempre és el mallorquín. Però en general la marca Espanya, la marca Mallorca va bé, la marca Espanya va bé, és molt complicada, hem passat una crisi econòmica molt sèria i encara hi som, encara estem... Però la marca Mallorca funciona bé. A mi sempre ha funcionat bé, eh? No, sí. Ningú m'ha dit, ets de Mallorca? Bueno, sí, perdona. Quan, primer de tot l'any 70 i pico vaig conèixer un ambaixador i m'ho vaig presentar i li vaig dir que jo era de Mallorca i me mira i me diu, ah, pensava que no hi vivia ningú a Mallorca, que només eren estrangers. Bueno, però, no, en general funciona molt bé.
Tenim 3 minuts escassos, però hi ha dues coses que li volia demanar. Una, m'han dit que va ser, va ser negociador d'un segrest d'un avió, d'un vol, d'un segrest d'un avió. Sí. Ja fa any de
bona informació, perquè això és el 77, sí. Intentaré resumir. Sí, jo estava, acabava d'arribar a Polònia, destinat, el meu primer destí, i un avió que havia sortit de Palma i anava a Barcelona, precisament, d'Iberia, el va sequestrar un italià, que volia recuperar la seva filla, que l'havia perdut per motiu d'un divorci i d'una separació. Bueno, l'ambaixador que havia demanat a la torre de control de Varsovia, perquè l'avió va arribar allà per moltes raons, no va poder arribar a temps. I a la segona vegada que el sequestrador va dir que volia parlar amb l'ambaixador d'Espanya, és de la policia polaca que me va agafar per les salvapes i me va dir, vostre l'ambaixador. I vaig haver de negociar amb ell, que volia dir estar el temps més possible aturat perquè se preparava una operació per dia següent per intentar acabar, que efectivament va sortir bé, i a mi van donar instruccions de retenir l'or màxim possible a terra. Vaig tenir un dilema personal molt fort, que era oferir-me o no en lloc de tots els passatgers que hi havia allà. I ho vaig fer, sapient que tenia una dona i un nen molt petit. No va acceptar com a lògic perquè no tenia ni punt de comparació, un diplomàtic jove.
Sí.
Però va ser una experiència, per jo vaig aprendre molt, traumàtica, però vaig aprendre molt.
I ja com a darrera cosa, el món pinta bé.
Ui, el món pinta regular.
Pinta regular. Però en sortirem?
Sí que en sortirem. Jo crec que la Unió Europea en sortirà, però han de matar els nacionalismes creixents a Europa perquè ens mataran a nosaltres. I convindria que prenguessin de l'experiència que hem viscut en aquest continent. Si aportant tot el que hem de portar en generositat, en sortirem a Europa, però és bastant difícil. És bastant difícil.
Bueno, senyor Pons, ha estat un plaer tenir-lo amb nosaltres. Ha obert la temporada de Peu de Pàgina i gràcies per la seva presència. Han quedat moltes coses en el tinter que suposo que més endavant a lo millor en tornarem a parlar.
Quan vostès vulguin, per això ha estat un motiu de satisfacció. Gràcies.
Gràcies i a tot vostre moltes gràcies i fins la setmana que ve. Que vagi bé.